Des de fa molt de temps s'ha tingut la percepció que el sexe femení i els videojocs són incompatibles. Probablement ens n'hauríem d'anar molt lluny en el temps i fer estudis sociològics evolutius molt complicats per arribar a la conclusió que no hi ha conclusió. Moltes opinions diuen que les noies són poc amigues de la violència gratuïta que porten els videojocs, que en general són més cerebrals, més dialogadores i que solucionen els problemes d'una forma més diplomàtica. I que això d'agafar armes i carregar-se a tothom que se't posi davant potser és de tot menys diplomàtic. De totes maneres, cada vegada es veuen més noies a les sales de jocs en xarxa i cada vegada més noies comprant i venent al mercat de Sant Antoni dels diumenges i cada vegada més demanen la consola i els videojocs com a regal de Nadal o per celebrar unes bones notes. Amb tot, el fet que cada vegada més públic femení entri al món dels videojocs no dona dret a les companyies a perpetrar videojocs com els que s'han posat a la venda destinats al públic eminentment femení. Els jocs de Britney Spears per aprendre a moure el cos o els dedicats a Barbie haurien de ser il·legals, no per la seva temàtica, que també, sinó per la seva baixa qualitat. Si tots estem d'acord en que s'ha de controlar la violència gratuïta i que la gent cada vegada compra més originalitat i creativitat i menys vísceres, també hem d'estar d'acord en que no s'han de reproduir els tòpics femenins als videojocs. Una consola mai podrà ser una Nancy tocador ni un disseny a tu moda. Les ments pensants del màrqueting del futur han d'aprendre, per exemple, del fenomen Powerpuff Girls, conegudes aquí com les supernenes. Una sèrie que, per la seva originalitat, està arrasant entre el públic femení d'arreu del món i que fa vendre xifres astronòmiques de videojocs i merchandising. Menys prejudicis i més idees, que al cap i a la fi són el que fan girar el món. Els dels nois i el de les noies, o no? Game over. Mona catalana.
Game Over a Ona Catalana.
Benvinguts al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Aquests són els continguts del programa d'avui.
A la primera part del programa recuperem els grans videojocs i les grans plataformes de la història. Avui el reportatge del Game Classics està dedicat a la marca japonesa Konami.
Al Top 10 Clàssic escoltarem la llista que han elaborat els usuaris de la web MSX Games Box sobre els 10 millors jocs de la història per MSX, de tota la seva història, més diversió i menys megahertzos. Aquest és el lema d'aquest col·lectiu, per tant, ens podem preparar.
Game Masters és la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa. Avui escoltarem les opinions sobre el top 10 d'MSX i, en general, sobre aquest sistema informàtic que va revolucionar moltes coses, a més dels videojocs, als anys 80.
Game Over analitza l'actualitat dels videojocs en l'apartat Game Now, un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals.
Parlarem del joc Smash Court Tennis de PlayStation 2, la presentació de les novetats de Nintendo per la GameCube, del Crazy Taxi 3 per Xbox, del Jedi Outcast per PC i de la versió del Super Street Fighter Turbo per Game Boy Advance.
Acabarem el programa amb Game Web, avui dedicat als portals que donen més joc a internet i, per tant, des d'ara mateix, durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game Over. Konami és una de les grans marques en la història dels videojocs. Scramble o Frogger són dos noms que pertanyen en aquell petit olimp dels jocs que han format part intensa de la vida de moltíssima gent arreu del món. Una de les primeres grans empreses de videojocs que encara avui es manté molt en forma. El Game Classics d'avui està dedicat a Konami.
Aquest so pertany a l'Scramble de l'any 1981, dissenyat per Konami. El joc era el primer shoot-and-up amb un scroll de dreta a esquerra. A més, la possibilitat de disparar bombes i làsers a la vegada també era una gran novetat. Comença el Game Classics d'aquesta setmana dedicat a Konami. Game Classics. La Konami va néixer l'any 1969 a Osaka. Avui l'empresa està establerta a tot el món i té 2.000 empleats, la meitat dels quals són desenvolupadors de projectes. El Frogger apareix l'estiu de l'any 81. El seu èxit al Japó és total. Al cap d'un any arriba als Estats Units. Sega el distribueix i Frogger es converteix en el segon millor videojoc d'aquesta empresa nipona. El joc es desenvolupa en una carretera i un riu que la nostra granota ha de travessar sense que l'atropellin els cotxes, ajudant-se amb uns troncs. Frogger és el primer títol que la Konami converteix per la consola d'Atari 2600. Ara escoltarem amb la formació californiana Bad Religion la peça Frogger, dedicada al nostre videojoc. Un any més tard apareix Puyan, un joc basat en el conte dels tres porquets. Se'l considera com un dels shooters més innovadors de la història dels videojocs. Un any abans dels Jocs Olímpics de Los Angeles 84, Konami llança Track and Field, també conegut com Hiperolímpic. El joc consisteix a superar 6 proves olímpiques. L'empresa subministradora dels pulsadors per la cabina es fa d'or, ja que la velocitat amb què el joc obligava a prémer els botons era tal que cada 2x3 s'espatllaven. La versió que en va sortir més tard per l'Atari 2600 incluïa un parell de botons d'alta qualitat perquè els usuaris s'hi despatxessin de gust. El mateix any apareix Gyrus, considerat per moltes persones el més memorable shoot'em up, gràcies sobretot a la seva banda sonora, que eren versions de música clàssica. Un altre shoot'em up memorable és el Time Pilot 84, una versió del Time Pilot de 2 anys abans. Si el primer era un avió modern, en aquesta segona part pilotem una nau del futur. L'any 1985, Yar Kung Fu apareix als salons recreatius gràcies a la Konami. Encara ara, 22 anys després, aquest videojoc no ha passat de moda en cap dels seus aspectes. És un dels primers jocs d'arts marcials i en destaca la senzillesa en el seu control. Per acabar, fem un salt a l'any 1989. Konami treu el primer arcade dedicat a les tortugues ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Un videojoc curiós en què podien jugar un màxim de 4 jugadors. Al començament apareixia una pantalla amb el missatge següent: els guanyadors no es prenen drogues. I fins aquí el nostre temps dedicat a la Konami.
I és curiós perquè durant tota aquella època aquest missatge del director general de la FBI es va poder llegir a molts jocs que es van repartir arreu del món i que a més, no formaven part del territori americà i que, per tant,
que era els, directament, com no. És això?
El... Winners don't use drugs, o alguna cosa així.
Sí, els, exacte, els guanyadors no prenen drogues, les venen, si d'aquestes. Aquests són els autèntics guanyadors.
Per tancar la secció Game Classics, escoltarem el Top 10 d'avui. Concretament fa referència a la votació online que tots els usuaris de la web d'IMSX Games Box sobre els 10 millors jugadors de la història, els 10 millors jocs, perdó, de tota la història dels MSX han anat fent. El lema d'aquesta pàgina és més diversió i menys megahertz. És, per tant, el lema d'aquest col·lectiu, que són prop de 1.000 usuaris que estan registrats a la pàgina MSX Games Box i que han elaborat una llista amb algunes sorpreses. Aquest és el Top 10.
Número 10. Nemesis 3. Número 9. Salamander. Número 8.
Número 8, Nemesis 2. Número 7, F1 Spirit. Número 6, Nemesis. Número 5, Maze of Gallius. Penguin Adventure. Número 3, Nightmare. Número 2, Metal Gear U. Número 1, Metal Gear 2.
Game Masters.
Doncs com sempre, la part central del Game Over és la tertúlia. Per parlar en el Game Masters d'avui som l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, l'Eduardo Rodríguez, en Xavier Serrano i en Jordi Sellas. Benvinguts tots plegats a una nova tertúlia de... del programa Game Over. Avui em sembla que, com sempre, últimament...
Polèmica.
La llista del top 10, el top 10 provoca polèmica. Abans que res, però abans de començar a parlar de la llista, per situar una mica la gent, podríem dir 5 cèntims què és MSX, què era MSX, una mica en genèric, no? Perquè tothom doncs, es posi a tot, llavors anem a comentar els jocs.
Sí, bueno, MSX és un ordenador que en la década de los 80 en Japón es el que, bueno, tuvo más éxito y varias compañías fabricaron modelos. Digo, la compañía más importante que fabricó modelos, Sony. Sony fue la que...
O sigui, estan parlant que era un estàndard. Era un estàndard d'ordinador i diverses companyies el van estar fabricant.
Sí, bastantes companyies, bueno, entre elles també lo que és Matsushita, que, bueno, más conocida en Occidente como Panasonic, y... También Toshiba y, bueno, esas son las tres más importantes.
O sigui, no seria el que podria ser, doncs, no sé, un sistema que només és una marca, diguéssim, no? Un Amstrad, un no sé què, una Amiga, no?
En general no, perquè...
O sigui, un MSX, bueno, era un sistema probablement més obert en aquest sentit, no? Amb vocació una mica de ser estàndard mundial, diguéssim.
Hombre, date cuenta de que, entre otros motivos, tecnológicamente, el MSX era más abierto de ninguno, porque tanto podías utilizarlo con cassettes como con cartuchos, ¿no? Y aparte que una cosa que, bueno, yo quería añadir es que otra marca que también sentó bastante cátedra con el tema fue Canon, con el V20, creo que fue, de MSX, que también fue un sistema que, a diferencia de los Hitbit de Sony, tenía una entrada de cartucho en vez de dos. El Hitbit Sony MSX2, el F9 creo que era, tenía dos entradas, con lo cual había un truco, una especie de action replay, como lo conoceremos en estos días, que lo combinabas con juegos general, esencialmente de Konami.
El Game Master, creo que...
Exactament, nunca mejor dicho.
Mai millor dit en aquesta tertúlia.
A veure, que me'n recordi jo. Aquests ordinadors eren aquells que tenien el cartutxo aquí a sobre i un petit joystick, molt d'ells? Hideo, por ejemplo, portava un...
Sí, que era un la palanquita finita, sí, larga, con sí. un botón usualmente amarillo, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, em sembla, sí, recordar que era com, no sé, i era tot sí. com el quadradet, no? Era tot com un posadet, sí, i els cursors... Sí, sí, sí.
Què passa? Que hi havia diversos, com a diverses marques fabricants de MSX, mm-hmm, per tant, hi havia moltíssimes formes d'això. Quin va ser el que va arribar més aquí? O sigui, el que en aquella època, doncs, va córrer més o teníem més a mà de MSX? Que probablement alguns dels nostres oients o molts dels nostres oients poguessin haver tingut a casa seva, no?
Bueno, el modelo de Sony, de los Hitbit, fueron los que más éxito tuvieron aquí. Y bueno, y también hubo modelos, lógicamente, que se quedaron en Japón. Digo, por ejemplo, muchos modelos de Panasonic, que también son muy buenos, como los AW, no sé si te acuerdas.
Sí, también. Y nos dejamos otro en el tintero, más bastante importante.
Bueno, te refieres al Turbo R.
Em sembla que va ser, jo crec, la primera vegada que es va intentar unificar un ordinador. O sigui, jo diria que abans de PC es va intentar amb MSX, no? Intentar globalitzar tot amb un ordinador. Uh-huh. I bueno, es va aconseguir durant bastants anys.
Aquest ordinador estava destinat a totes les activitats que es poden fer amb una màquina, o sigui, podia fer de tot, o estava orientat principalment a videojocs? Evidentment, Game Over és un programa de videojocs, no? Però la màquina tenia diverses possibilitats.
Tenia una bastante curiosa, que era la mesa de mezclas de vídeo, ¿te acuerdas que salió?
Sí.
Que era, pues digamos, lo que con una videocámara, ¿no? Digamos, doméstica y tal, que te compras hoy en día una mesa para uh-huh. hacer unos efectos y tal, bastante están completillas, pero a la par limitadas, ¿no? Porque uh-huh. te restringes a eso. Pues con un MSX hacías, la verdad, para los tiempos aquellos, yo creo que virguerías.
Están parlando 8 bits, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, el Turbo R no, eran 16. Eran sí. dos procesadores.
Sí, tenía un coprocesador.
Sí, perquè de fet encara hi ha molts usuaris que utilitzen aquest tipus d'ordinadors i que encara es fan fins i tot jocs. Vull dir, jo sé el David, que ens va vindre l'altre dia, va vindre amb 4 programes més de MSX que s'havien fet el 2000.
Sí, que hi ha gent que encara continua programant amb aquest sistema. Entrem a la llista, si us sembla, que és el tema del que va el programa, que són els videojocs, i que ha provocat ja, mentre estava sonant, certes cares de disconformitat entre els nostres tertulians. A veure, en el número 10 de la llista ens hi col·loquen aquesta gent que són, repeteixo, de la pàgina que es diu DMSX Gamesbox, una pàgina que, com comentava l'Albert, té més de 1.000 usuaris registrats. Uh-huh. Els que estan registrats són els que han elaborat aquesta llista, per tant, és una llista per votació d'aquests 1.000 usuaris, per tant, representa el que representa, ni més ni menys.
O sigui, és el que té la democràcia.
Se supone que saben, però bueno,
aquesta gent en el número 10 ens...
En MSX hay que restringir 10 títulos en MSX, es como decirme 10 títulos en Amiga, ¿no? O sea, no puedes quedarte con 10, tienes que hacer un ranking.
En el número 10 tenim el Nemesis 3, que tenim també en el número 8 el Nemesis 2, ho dic perquè com que els tenim tots tres, i en el número 6 tenim el Nemesis 1. Per tant, tenim el trio de jocs...
Nemesis, no? De Canava?
La trilogia Nemesis col·locada entre els 10 primers, no?
La trilogia Nemesis, la verdad es que hizo historia. O sea, sí. Y me parece, estoy totalmente de acuerdo en el ranking, en que estén los tres. Parece
sí, totalmente. Yo creo que es de la mejor saga de shoot'em up de todos los tiempos.
El Nemesis va sortir a Mercade, també? O no?
El Nemesis, sí.
També
sí,
va sortir a Mercade. Sí.
Tenia un altre nom.
No, salió, es que fue bueno porque Nemesis no salió en Arcade, entonces salió Gradius. Pero uh-huh. luego a posteriori, yo recuerdo que había máquinas de Nemesis. Se olvidó sí. todo, digamos...
El Nemesis 90. ¿Te acuerdas?
Nemesis 90.
Que después salió versionado para X68000.
Para el mismo que el Castlevania también, aquella remixes, Final Fight, Arcades. Vale, correcto. Bueno, yo me refiero, como muy bien dice Edu, que aunque salió en Arcade, es que me he descolocado. Aunque salió en Arcade, esa trilogía, ¿vale? Luego, o sea, la cosa se olvidó, ahora me retomo el hilillo, la cosa se olvidó un poco y salió los típicos Salamander. Uh-huh. Y luego ya, bueno, la cosa se tranquilizó, pero entre Nemesis, Gradius, Nemesis...
Es que yo recuerdo que ya hay época que va a surgir también el R-Type, que también era un joc, doncs, que va sortir en una època que sortien molts d'aquest tipus uh-huh. de shooters que eren transversals.
No? És que, de fet, Nemesis, perquè els oients que no hi hagin jugat o que no el coneguin es puguin fer alguna referència, és el típic joc de naus espacials, i n'hi ha de dos tipus de jocs de naus espacials, els que van cap amunt i els que van cap al costat. Okay. No? O sigui, l'escroll vertical i l'escroll horitzontal. Doncs aquest és dels jocs mítics de l'escrol horitzontal, o sigui, l'avionet que va cap al costat, la nau espacial que es desplaça i que va trobant-se doncs, diversos enemics, esquadrons d'avions que són similars, esquadrons que són diferents i normalment el que es troba al final de cada nivell, que és el final de fase, no? El boss...
Aquell monstre que mai te'l pots carregar.
De final de fase, que recordo molt el del primer nivell del Nemesis, que era molt difícil, a més, del Nemesis 1, que havies d'entrar just dins d'una nau molt gran que sortia que ocupava sí. la pantalla i t'havies de col·locar sí. just dins de la nau aquesta, no?
Es que, lo primero, antes de hablar de eso, Edu, le preguntamos por el Zaxxon y no me han matado. Porque no es ni shoot'em up horizontal ni vertical.
Sí, vale, o sea... Pero, ho dividiríem en els...
Para habernos pa matado. Será y Konami también.
No, no me queda malament, sisplau. Pero,
retomando lo que es la trilogía que consta en el top 10, yo creo que, a ver, lo que es por cariño como juego y siendo el primero, el Nemesis, el primero hace bien en estar en el sexto lugar, pero yo, a ver, hay que reconocer que técnicamente el 2 yo creo que rizaron el rizo, ¿sabes? Con la primera versión, digo. Es mejor técnicamente y le mejoraron algunos, muy pocos, porque ya el 1 era grandioso en jugabilidad, pero yo creo que el 2 tendría que estar mejor situado que el primero, aunque sea quinto, por ejemplo, Nemesis 2 y sexto el Nemesis.
Es que las músicas, concretamente, por ejemplo, yo, o sea, disfruté como un enano pocas uh-huh. veces en mi vida, incluyendo los R-Type y todo esto, pocas veces he disfrutado tanto con un shoot'em up como con los Nemesis 2. Incluso me acuerdo que aún no, yo en aquel momento estaba medio recién mudado aquí a Barcelona y me iba a casa de mi tío Javier a jugar con su MSX, que tenía Nemesis 2. Bueno...
Tots tenim un tío Javier, un primo Juan, ¿no?
Ni te cuento, o sea, recibo la luz, ¿no? Pero vamos, que estoy totalmente de acuerdo con Edu en que en el ranking, por, digamos, entre los tres Nemesis, yo le otorgaría el cetro, ¿no?, de ganador a la segunda parte.
Fent un petit parèntesi i marxant una mica del que és senzillament MSX, estaríem d'acord que Nemesis forma part dels grans jocs dels shoot'em ups en scroll
totalmente,
horitzontal, o sigui,
totalmente.
Fugint només de l'MSX, o sigui, sí, tinguin en compte doncs, els R-Type, tinguin en compte tota la sèrie de videojocs que han pogut sortir.
Como bien ha dicho Edu, forma parte de la historia del videojuego, independientemente de MSX, de X68000, de Amiga, lo que tú quieras. O sea, es un juego que de los aquellos que aún pasarán décadas y seguramente, y esperemos que sí, salgan versiones nuevas porque realmente se lo ha ganado a pulso, ¿no? Nemesis Gradius.
A mi el que m'agradava més d'aquest tipus de jocs era que la quantitat d'armes que et venien noves...
Allò, sí, l'opció era un puntazo. O sea,
era espectacular, a vegades que era un gustàs, no? Allò de disparar...
Anar aconseguint.
Sí, sí.
I el láser doble, con dos opcions...
I petaven dos. Exacto. ¡Bam! ¡Venga!
Sí, lo que habían enemigos. ¿Te acuerdas tú en Nemesis 2 el primer enemigo?
Siempre recuerdo la mili, el enemigo.
El enemigo.
Sí, ¿no? No, yo me acuerdo de la mili, es que no fui. O sea, yo me escaqué. Y bueno, en el Nemesis 2, digamos, la primera fase, el enemigo final era una nave enorme azul, ¿no? En aquellos tiempos era enorme, porque vamos a ver, hablamos de un monitor de una tele normal 15 pulgadas, ¿vale? Pero es una nave que ocuparía pues posiblemente una sexta parte de la pantalla. En aquel momento era un sprite complejo y enorme, ¿no? Aparte era bastante detallado. Y tenía dos opciones. Una, liarte a disparos, porque muy originalmente el punto débil estaba en el medio, tenías que ir acabando de cargártelo. Y una vez te lo cargabas, o explotaba o te metías dentro. Uh-huh. Y como maniobrases mal, que a mí me pasó, ¿vale? Y no una vez, varias. Aquello, maniobras mal, das arriba o abajo, porque aquellos joysticks, yo me ponía nervioso. No. Y en vez de meterme, yo estaba a punto y ¡pah! Me reventaba la nave y a mitad de fase otra vez, bueno, aquello me ponía loco. Pero si entrabas a otra fase, ¿vale? Que había un desarrollo paralelo al juego, ¿te acuerdas tú de aquello, no?
O sigui, es trencava el desenvolupament normal d'un nivell, exacto, un nivell i un altre, sí, coses sí. que llavors recuperarien molts altres jocs que he dit, el famós Super Mario 2, aquelles ampolles que sí, hi havia de poció màgica que et feien saltar al nivell següent, no? A veure, en aquest parèntesi que hem fet dels jocs de shoot'em up en scroll horitzontal, tots en recordem algun, tenim algun carinyo especial per algun d'aquests jocs? Jo, a mi m'agrada especialment fer els nostres particulars top 10 i els nostres particulars records d'aquí al programa i destacar-ne un, que sempre surten coses, a més, curioses, no? M'agradaria que cadascun digués, a banda del Nemesis, un dels altres perquè fos molt estrany, perquè n'han sortit d'estranys, estranys. Recordo un que es deia Parodius, que era una cosa raríssima.
Oh.
O sigui perquè era molt bo, perquè ens ho havíem passat molt bé. Quin és el joc de naus que recordem més, que ens porta més bon record i que com a mínim doncs, ens permet recuperar algun instant aquests del passat, no? La tertúlia.
Bueno, tal vez en lo que es MSX, voy a retomar...
Podem agafar tots els sistemes, eh?
Ah, bueno, mejor porque sí. De MSX el que más cariño tengo es al primer Nemesis, pero lo que es Famicom, o bueno, Nintendo, el Macross también, muy buen título, Macross.
Buenísimo título. El de
ho hem limitat a un, eh?
El què?
Ho hem limitat a un títol, eh?
A uno solo. Ah.
Pues... Per la seva raresa, per la seva excepcionalitat...
Si solo tengo que elegir a uno, me quedo con Axel Eye.
Jo recordo, i sempre
bravo.
Jo sempre recordaré el Defender, que
Defender,
va ser un joc que em va sorprendre molt,
xulíssim.
Els seus gràfics, el seu so, fins i tot, i la seva dificultat també.
Sí, perquè no era només destruir les naus, sinó que era salvar els ninos aquells
que... Exacte, que
més que podies anar a la dreta, a l'esquerra.
I a més eres com semivectorial pràcticament.
Sí, era
estrany,
era tot curiós.
Antonio,
¿sabes qué pasa? Que la verdad, no es por nada, pero es que iba a decir el mismo juego que ha dicho Edu, pero bueno, por no fastidiar a nadie, pues mira, yo la saga Parodius, o sea, es que aparte de buen juego, lo que me ha llegado a reír...
Eran muy buenos.
Que me han matado enemigos finales no porque eran mejores que yo, no, es que me han matado porque me estaba partiendo de risa.
El Parodius era un joc que parodiava una mica tot el gènere aquest de shoot'em up per horitzontal i et podies trobar, doncs, per exemple, un gat volador.
Sí. Dentro, un porc. Un barco pirata, un gato, le disparaban el gato, con cara de circunstancia, me digo, ¿qué hago yo aquí? Una sardina tatuada, cosas así. Luego, el 3, yo lo que digo, dentro de esa Parodius me gustan todos, pero el 3 de Super Nintendo... Jo és que crec que me daba algo perquè me llegué a reír.
Jo personalment...
Estava en arcade, també.
Recordo, evidentment, estava en arcade. Sí. Recordo un joc de... Jo perquè sóc més de Mega Drive, jo me'n vaig cap al cantó Sega, recordo un fantàstic, recordo com ho havia passat molt bé, que es deia Hellfire. Ah, no sé si hi havíeu jugat mai, que era molt addictiu, també. Molt bo, molt àgil, a més, o sigui, la nau no era allò que havies d'agafar un poder especial per aconseguir disparar de maneres diferents,
no,
sinó que tenies quatre possibilitats a l'hora.
Jo crec que dentro de Mega Drive havia que destacar la saga Thunder Force.
Hombre, Thunder Force no se puede olvidar.
Sí, el 4 jo crec que és una obra maestra.
En Dream se versionó?
En Dreamcast no. Al final no.
Jo recordo un, però no recordo el nom, vosaltres sabeu, immediatament era un que feia la música.
El Moncresta.
Una cosa... És curiós perquè recordo la música i no recordo el nom.
La pantalla del títol.
A ti preguntarte el títol... Preguntarte el títol del juego ese es un show, en la calle.
Jo...
Standard Force, lo bueno que tenía para mí, particularmente el 4, creo que era una maravilla, es que aunque parezca una chorrada, todos los juegos hoy en día disparas al malo y se ilumina con una especie de flash tenue, ¿vale? Thunder Force, de los pocos que cuando disparas, en vez de ver un flash del enemigo final mientras le das, ves cómo se van cayendo los tornillos al suelo, etcétera, etcétera.
Va cayendo trozos.
Pues a mí, la verdad.
Bueno, y otro un juego a destacar en 16 bits. Sería Area 88, o más conocido como
UN Squadron, el de Super Nintendo.
UN Squadron, exactament, el que em faltava per comentar, que també havia sortit en màquina arcade.
Sí, sí. No, recordo, la versió original,
i recordo fins i tot que és de Capcom.
Sí.
Recordo fins i tot que va sortir una versió per Amstrad CPC de 8 bits, que era al·lucinant el que van aconseguir fer amb un Amstrad, amb la poca possibilitat que tenia dintre de les limitacions
que
tenia un Amstrad de 8
Capcom,
bits, no?
Con un 464, sí. Con un
Capcom, jo crec que s'ha de programar hasta en una calculadora.
O sea, es que es eso, que eras una calculadora científica, te hace un, yo que sé, un Street Fighter.
El UN Squadron, el que et permetia triar entre tres pilots, tenien un look una mica japonès, o sigui, un look una mica estil manga, les cares dels pilots que podies triar.
Estava basado también en una serie d'animación.
Exactamente.
Japonesa.
Sí.
I triaves, doncs, entre tres tipus d'avions més o menys actualitzats, i llavors, doncs, el...
Y lo ibas comprando... Esto el de Super Nintendo lo tenía, ¿te acuerdas que lo podías
anar-lo millorant?
Comprando aviones nuevos, no te restringías a un avión solo como el arcade o la versión Amiga o CPC, etcétera.
Sí, la versión de 16-bit de Nintendo era bastante parecida al arcade, cuanto técnicamente hablando, pasa que tenía algunos fallos, lo que es en modo a... que le faltaban modos de jugadores, como por ejemplo el de dos players.
Sí. Que el de l'Amstrad el tenia, curiosament, que dius, sí. com pot, no? Un Amstrad de 8 bits tenir el mode de dos jugadors, sí. i la Super Nintendo no.
Se puede pasar un poquitín por alto, ¿no? Porque realmente dieron tal calidad al juego, sí. Que yo lo que creo que ahí sencillamente les metieron prisa. A los de Capcom.
Recordo que va ser un dels primers jocs que va sortir a nivell espectacular per a Super Nintendo. Recordo els vídeos que l'altre dia recordava en Xavi del Cerebro de la Bèstia, no? De quan promocionaven la Super Nintendo abans de sortir al mercat, que contenien imatges del Super Mario World i del joc que sortia d'avions, del joc que sortia de Shoot'em Up, era el UN Squadron, igual que sortia el Joe and Mac Caveman Ninja, el dels primitius.
Sí, però el de Super no l'abordaron, no?
Exacte, però van ser una mica les tres primeres icones de Super Nintendo que vàrem poder veure, no? Si us sembla, fem una petita pausa per la publicitat. Hem recordat aquí tota una mica la història dels Shoot'em Ups, dels jocs de naus espacials
a través del Nemesis. Queda la resta de la classificació dels MSX.
Queda la classificació i una classificació paral·lela que ens han preparat els tertulians perquè no estan gaire d'acord amb el que ens ha preparat la gent de MSX Gamesbox. Tornem ara mateix.